aquests, aquestes reserves amb la possibilitat que vingui indústria militar a la zona franca no hi són?
A mi m'agradaria que fos un altre tipus d'indústria, evidentment que tingués més en compte l'ètica i els valors que representa avui dia les reivindicacions del meu sindicat, no? De la sostenibilitat, de la transformació digital, de la lluita contra el canvi climàtic, del pacifisme. Clar que m'agradaria que fos projectes que realment tinguessin que evitar el desenvolupament de tecnologia militar, no? Jo m'agradaria, i entenc perfectament la incomoditat que això li pot suposar també al govern de la Generalitat, però compartint això, el que no podem plantejar-se com una alternativa és deixar a 600 famílies al carrer perquè posem en la nostra situació d'ètiques i valors, no, la nostra ideologia per sobre del pa que li ha d'arribar a les butxaques de la gent, no? Per tant, treballarem perquè n'hi hagi alternatives, hi ha algun projecte, com he dit, que pot ocupar la fàbrica sense la necessitat que hi sigui el projecte del Ministeri de Defensa, però si és el cas que hem de tirar del Ministeri de Defensa, com li diguem als treballadors i les treballadores de missa que se queden al carrer perquè no volem desenvolupar aquest projecte aquí a la zona franca? Jo no sabem què li digui això.
Molt bé, molt, molt clar i molt català. Per tant, em quedo amb aquesta idea i també amb el missatge, sobretot, d'optimisme, no? Encara per aquests treballadors que vam veure ahir com que hi ha aquesta opció de Great Wall Motors, no? I que estan rebent ja les cartes d'acomiadament que pertoca i que es pensaven que en 15 dies tot estaria resolt. Per tant, demanar-los, potser entenc pel que està dient, una mica més de paciència, però tranquil·litat que arribarà un bon acord.
Sobretot perquè no estem treballant des d'avui. És a dir, això ho venim treballant des de fa setmanes ja, no? És a dir, que no és una cosa que ara nos coge despistats, no, ja venim treballant a l'alternativa i ara es tracta només de començar a concretar el que són les especificacions tècniques de cada un dels projectes per acabar-lo de tancar. Jo confio que el proper 17 ja tinguem bastant aclarida la situació a les empreses que puguin formar el projecte de reindustrialització. Per tant, bueno, sense perdre l'atenció, sense perdre, evidentment, l'exigència, però sense tampoc perdre la paciència, hem de seguir treballant per a la solució perquè la tenim a tocar.
Senyor Pacheco, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Per tant, queden 3 dies, és 14, el dia 17 i aquesta pròxima reunió d'aquesta taula de reindustrialització. Ma, jo crec que ha parlat molt clar, Joan, i aquest projecte militar continua damunt de la taula. Són 600 llocs de treball i diu el senyor Pacheco, si no es fa aquí es farà en un altre lloc, per tant, que es facin aquí.
Sí, hi ha poques alternatives, perquè tots sabíem que la primera opció era la que ha acabat fracassant, que això segurament condueix al pla de reindustrialització previst per a Nissan, amb la dificultat que no es pugui utilitzar tota la planta per un sol projecte, que era el que permetria el fabricant japonès, sinó que s'hagi potser de trossejar la planta, i aquesta possibilitat que l'espai principal sigui per aquesta indústria militar. A veure, és una disjuntiva complicada fins i tot pels propis sindicats, perquè ara parlava de l'ètica i dels valors i del pa, no? El senyor Pacheco, i és difícil, però estem parlant de moltes famílies. Jo entenc les incomoditats del propi sindicat i també del govern de la Generalitat, però si no tens un pla B, és a dir, la qüestió és si tenies un pla B, però si no tens un pla B, si ara ja no hi ha gaires alternatives, la qüestió té mala solució. I deixa'm apuntar una cosa més de context. La notícia de Great Wall Motors s'afegeix al que va dir Volkswagen, també, que hem conegut els últims dies, de la planta de bateries. Una planta de bateries molt reclamada pel govern de la Generalitat. Jo recordo el president Aragonès la setmana passada demanant que l'ubicació d'aquesta planta no es fes per criteris polítics, és a dir, que no fos un repartiment entre territoris de l'Estat, sinó que fos la millor proposta industrial. Bé, això no, tampoc s'ha produït i són dues males notícies, veurem com s'acaba resolent, però és cert que a finals d'aquesta setmana hi ha d'haver algun tipus de solució, o com a mínim intuir una solució, perquè hi ha convocada aquesta taula de reindustrialització.
La data és el dia 17, que això és divendres.
Montserrat. Fixeu-vos que quants criteris poden incidir sobre una decisió en política industrial que al final és probablement la base fonamental sobre la que hauríem de recolzar el futur si volem sortir d'aquesta sensació de dependència de sectors que en pandèmies i demés són vulnerables o poden estar condicionats, no? I com ens hem vist. I com és important en els països més importants del món aquest sector. D'una banda, el mapa que pugui tenir un estat per intentar reequilibrar. D'altra, les ofertes que siguin millors. Quin d'aquests dos criteris hauria de ser el més important? No ho sé, igual que respecte d'aquesta tessitura en la que es troba ara Comissions. Clar, parlar de que volen defensar una indústria armamentística a Catalunya, després de tot el que s'ha dit, i vinga, i clar, pel govern de la Generalitat serà molt complicat, pel sindicat segurament també, però per la gent que ha de treballar...
I per l'Ajuntament de Barcelona, també.
Bueno, per l'Ajuntament de Barcelona, que no volia ni que estiguessin al Saló de l'Ensenyament els militars explicant que podien donar feina, podien donar formació de tota mena a la gent que no hi tingués una altra opció. En fi, sí, es trobaran diversos dirigents, es trobaran una tessitura complicada davant de la gent que es troba en una situació molt més complicada, que és la situació de no poder menjar. I per tant, tant de bo sigui possible, tant de bo no hi hagi cap tipus de reticència per qualsevol que s'instal·li, de que les condicions de seguretat jurídica i d'incentivació per part dels nostres dirigents polítics seran totes i més, perquè Catalunya tingui aquesta pota, aquest braç també ben armat, en el sentit metafòric de la paraula, pel futur econòmic de Catalunya.
Alguna cosa a afegir, Albert?
Bueno, jo crec que són decisions, no?, o criteris que són difícils d'entendre per la gent que intenta mantenir el seu lloc de treball a partir de l'1 de gener. Però, bueno, està tant de bo que... No?
Que
arriben a bon port.
Sí.
Escolta'm, una de les notícies d'aquest matí, l'hem avançat fa una estona, és aquesta condemna al Pau Juvillà. Pau Juvillà ara mateix és el secretari tercer de la mesa del Parlament de Catalunya, d'una banda. Ha estat condemnat a 6 mesos d'inhabilitació i a una multa per no haver retirat els llaços grocs quan era regidor a l'Ajuntament de la Paeria. A veure, Judit Caselles, bon dia una altra vegada.
Bon dia, Pol.
Què en sabem?
Doncs sí, Pau Juvillà va desobeir quan era el president del grup municipal de la CUP a la Paeria fa 2 anys, perquè exacte, no va retirar els llaços grocs que penjaven de la finestra del seu despatx durant la campanya electoral, tal com li havia exigit la Junta Electoral de Lleida fins a 3 vegades. Aquesta és la sentència que acaba de fer pública el Tribunal Superior de Justícia. Ara la Junta Electoral li pot retirar l'escó en qualsevol moment, com també va passar amb l'expresident Quim Torra. El cas va arribar als tribunals arran d'una denúncia presentada per la regidora Àngeles Riveres de Ciutadans.
Judit.
Ara? Em sentiu?
Ara sí, Judit. Anava a dir que moltes gràcies. Doncs aquesta és la informació, això és el que ha passat, és aquesta decisió del TSJ, i ara amb això acabarem avui, però vaja, haurem d'estar pendents del que pugui implicar, entre altres coses, perquè suposa, Joan, inhabilitar una persona que seu a la mesa del Parlament. La mesa del Parlament està presidida per la presidenta del Parlament, que és Laura Borràs, que està pendent d'una situació que pot acabar d'una manera semblant. La inhabilitació seria per més temps, però el resultat pot ser el mateix i, per tant, caldrà veure una altra vegada com els partits independentistes gestionen i modulen aquesta situació a la mesa del Parlament, no tant pel fet en si d'ara, que també, sinó pel que pot implicar en un futur relativament curt.
Sí, en termes polítics és interessant veure si es coordina la resposta en un moment, no, de divergències entre aquesta majoria anomenada del 52% al Parlament, com es coordina la resposta i quin és el paper també de la presidenta del Parlament, sobretot, perquè el seu cas és diametralment oposat. Estem parlant d'un cas de fragmentació de contractes de la Institució de les Lletres Catalanes, però em sembla que l'estratègia que perseguirà Junts i en concret la presidenta del Parlament anirà a equiparar el cas a un cas també d'ofensiva contra els drets vinculats al procés, no? Com en el cas de Pau Juvillà. I en funció també de l'actitud que veiem en la presidenta del Parlament en la resposta al cas Juvillà, podrem intuir què pot passar al Parlament quan arribi, per entendre'ns, el meló gros que serà què passa amb el cas de Laura Borràs.
I sobretot perquè justament ara fa poques hores la presidenta del Parlament ha dit que hi hauria d'haver-hi amb el conseller d'Educació una posició absolutament numantina de fer-se càrrec de la direcció del centre de Canet, perquè d'aquesta manera... És a dir, li està dient a un altre, en aquest cas un membre del govern, que faci una actitud de desobediència frontal, no? I ara, doncs, tocarà veure què és el que fa respecte d'en Pau Juvillà. Ella, en concret, perquè és ella la que té la responsabilitat concreta de dir aquesta persona de sortir de la mesa del Parlament perquè ha de deixar de ser diputat. Bueno, pues, realment és una situació interessant que caldrà veure. Primer, quina és la decisió que pren i quin és l'argumentari que hi ha al darrere i si d'alguna manera pot servir després per la seva pròpia situació, que jo comparteixo amb el Joan, jo crec que no té res a veure. No?
Mm-hmm. Jo em temo que hi haurà bastant de soroll, hi haurà molta gesticulació, però que a llarg termini, al final, hi haurà persones, no sé si una o dues, no?, que acabaran substituint a un i a l'altre. Si sortim ara al carrer i preguntem qui és l'Alberto Rodríguez, ningú sabrà ni ningú se'n recordarà ja de que va ser un diputat que ocupava portades fa res per la seva substitució, i inhabilitació i substitució com a diputat al Congreso. Ara ja ningú se'n recorda, no? Mm. I tampoc ha passat tant de temps.
Sí, sí. No, jo estic d'acord amb l'Alberto, fins i tot que en el cas de Quim Torra, no?, que va ocupar tantes portades en la legislatura passada, hi va haver molta gesticulació, moltíssima gesticulació, i el resultat va ser el que va ser.
Montserrat Nebrera, Alberto Gómez, Joan Serra. Mira, fins aquí crec que m'ha arribat la
foto. Cuida molt.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Fem una pausa per la publicitat i seguim en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Atura't i respira. 365 reflexions dels monjos de Montserrat per una vida més plena. Breus pensaments de Bernabé Dalmau, Lluís Duc, Manel Gasc, Hilari Reguer, Josep Maria Soler, Evangelista Vilanova i molts altres monjos. Una frase per cada dia, per agafar empenta, per refer-se, per pensar, per meditar, per aturar-se i respirar. Un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Demana-la a la teva llibreria.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé, reciclem millor. Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de Coembes i Covidrio.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar?
Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, és un quart d'onze del matí. Mercè Raga, com estem? Bon dia.
Pol Barça.
No havies fet mai ràdio amb Tom Buits, oi?
Sempre hi ha d'haver una primera vegada.
40, com estàs? 43 anys esperant fer el canvi de veu. I finalment,
i t'ha arribat ara.
Finalment m'ha arribat. En aquesta adolescència tardana, què et sembla?
Però jo et veig prou bé per això.
Estic bé. No patiu per mi.
Missatge de calma als nostres oients. Està bé, Pol Marçà.
Ja està, no passa res.
I la veu, però dius que normalment et va al coll.
Tinc mocs al coll, per tant, però no patiu. No em fa mal al coll, puc em passar amb normalitat, puc menjar... Estic bé, però no tinc veu, que sabeu que per fer ràdio és un problema, però... És un detallet, només, sense importància.
Un petit detall.
Olga Vallejo, bon dia.
Bon dia.
Què em deies que m'he de prendre? Eríssim?
Eríssim. Són unes herbes amb una infusió, sí. A mi l'avet...
Amb farigola, no? Que això és...
Amb farigola, sí, la farigola és miracolosa sempre. Doncs
és com
ara li
la
poses...
nou de macadàmia dels remeis. Exacte. Tot ho potencia, la farigola.
Doncs li poses l'eríssim, que sembla palla d'aspecte, però no està dolent, i barrejat amb la farigola és molt suportable.
M'encanta aquest detall de no està dolent. Perfecte. Perquè normalment aquestes infusions...
És una advertència, no?
És com per animar-te, perquè, home, a veure, si tu has de prendre, t'ho prens i t'aguantes.
Pol, però no.
Fes bondat, eh?
No, home, sí. Jo no sóc gaire de parlar.
Fora de micro.
No passa res, faré bondat fins demà al matí. Què vols? Teniu música o no?
Avui tenim música, sí, però...
Mira, tenim de tot, tenim música, tenim llibres...
Tenim cinema, perquè avui hi ha un altre punt de vista, parlarem de cinema. De cinema d'animació, nascut a casa nostra. Ens endinsarem en el món creatiu de Joan Miró a través del film de Miquel Mas. Es diu Els Mironins, que de fet s'està posicionant clarament a la carrera dels Gaudí i també dels Goya.
I també a les portes del Nadal, avui a l'Espai de Llibres, a l'Olor de Tinta, amb Laure Ferran, farem recomanacions per incloure la carta als Reis. Un detall important, eh?
Bé.
Llibres per regalar i per regalar-nos, i això serà cap a les 12 del matí.
I ara sí, aquell moment que estàs desitjant. Jo, nosaltres sabíem, Pol, que volies aguantar fins al final per arribar a la tria.
Home,
no, que jo... està aguantant el Pol com un campió,
I ara és fàcil, són ells que han de cantar, vull dir que
ja
cap
està.
Problema.
Aquesta setmana, tu sabies que fa 42 anys de London Calling?
42 ja? Sí. Ostres, no. Gran cançó, per cert.
Sí, de fet, nosaltres a la taula de redacció fictícia, no és la real, a la planta 1, ho hem comentat, Olga, hem dit, ostres, és que jo el Pol Marçà el veiem, no?, allà als carrers de Londres...
Ha dit amb melenes, i les dues ens han mirat com dient, alguna vegada deu haver dut el cabell llarg?
Sí, senyora.
Veus? Mira, ets una visionària, Mercè.
Molt llarg o no?
Mira, allà.
Ah, no, dic com el Jordi?
No, com el José Matosas.
Home, el José ara em feia així, m'ensenyava el cabell, tipus això, doncs sí.
Príncipe de la Calais.
Una mica més llarg, també.
Ah, veus? Volem fotografies, volem documentació. En tot cas...
A més, sí? És un desastre, perquè tinc el cabell arrissat, i llavors amb l'humitat. Saps tot això que passa?
Sí, ho sé.
Moment frits, no?
Doncs
bé,
això.
Doncs, en tot cas, va, t'imaginem als carrers de Londres, ho fem amb aquest clàssic dels Clash. Ara, però també ens preguntàvem a Dalt, si érem més de Londres o de París.
A mi m'agrada més París.
Veus? Pues, doncs crec que estarem d'acord,
també és per una qüestió d'amistat, diguem-ne.
Sí, depèn una mica per què.
Hi he anat unes quantes vegades, saps? Vull dir, no és només una qüestió purament turística.
Depèn de per què jo triaria Londres. I depèn de per què triaria París. Primer hauríem de tenir dies de vacances i després ja farem... Tot ens va bé.
Tot arribarà, tot per això, bé. Tot arribarà.
Bé, el London Calling, clar, en més de 40 anys hi ha hagut moltes versions i, bé, la primera jo crec que és la bona. I perquè, a més, perquè com tu poses la calefacció, ja sabem que de bon matí fa fred i cal anar escalfant, això...
Què tal avui?
Fa calor.
Fa calor, que sí.
Jo també ho notava.
Tu ho estàs notant, no?
Però hem pensat que ara un contrast aquí de temperatura per la teva gola potser no era el més convenient i resuarem fins dos quarts, no passa res.
No us poso l'aire condicionat ara.
Però... No he començat a treure jerseis, no sé, ja començant a suar.
Bé, doncs, no sé, pensàvem, dies gèlids d'hivern, com el d'avui, que molt gèlid no, però m'anava bé pel guió. Segur que voldries estar ben lluny, descansant, una platja de sorra blanca, Rio de Janeiro, t'hi veus, eh? Jo tinc la música perfecta.
Sí. Uns 15 dies, com a mínim.
Com a mínim. Ara també em diràs que és música d'ascensor, però veuràs la versió que fa la Diana Martínez del London Calling dels Clash.
D'ascensor, no. Fa de...
Fa de dormir.
De bar.
Fa... No, okay. Ja t'ho diré. És que no, no volia dir cap marca comercial. Com de botiga de coses de casa, saps?
Ah, sí, de decoració. Sí, de decoració. Quan entres, saps? Exacte.
Ah, doncs mira, jo de recolliment.
Saps que no saps si comprar una tauleta inútil o un gerro que no val per res, però que és mono, saps?
Però que ho acabaràs comprant.
Jo trobo massa... Doncs mira, fins i tot trobo massa delicada aquesta música per aquest escenari que m'esteu plantejant. Jo m'imagino més... a l'entrada d'un hotel d'aquells que bueno, ja t'agrada,
sí,
estar...
Sí, que et sembla el saló de casa... Sí,
aquesta
sí,
música... Està la Diana Martínez tocant-nos en directe,
molt
eh?
Molt bé. Va, Diana Martínez, London Calling, opció 1.
Opció 1. I l'opció guanyadora, com sempre, a Pol, és... clar, els de Clash eren durs i underground, no?
Sí.
Però tu t'imagines una versió més underground?
Més.
Més.
A veure.
No te la imaginis, Pol. Aquí la tens. Té un punt reggae.
Ana, no, la bateria és una mica reggae, no?
Han fet un mix complicat, Mercè.
De fer, però s'ha aconseguit.
No m'ha aconseguit.
M'està agradant, Mercè.
Ah, veus.
Realment et trobes malament, avui, Pol.
No, bueno,
t'he quedat... Té flow. Soc molt sincera, Olga, i sempre quan m'agrada més la teva versió, t'ho dic, eh?
T'agrada més la teva, avui?
Avui sí.
A mi, no? Mira que la meva
doncs
sembla...
A mi m'agrada més la de la Mercè.
A mi m'agrada més, sí.
A mi la meva em sembla més avorrida, però m'agrada més. Bé, la que més m'agrada és el London Calling dels Clash.
A tu t'agrada la meva.
Com que he de triar això?
Ah, això.
Com es diuen?
Aquests es diuen Dubmatics.
Dubmatics. Doncs London Calling versionat per Dubmatics. Si la veu m'acompanya, demà us diré bon dia a les 8.
Cuida't.
Fins demà. Que vagi bé el programa. To the zombie of death, quit owning out, drawing a breath, London calling, I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out, London calling, we ain't got no hat, except for the one with the yellow hair, the oxygen is coming, the sun's coming in, engines stop running, the wheat is growing thin, and you can politicians are toxic, cooking the books, but they cannot hide.
better sense to sit on the fence, you have to decide. The culture is real and fame is a game but celebrity. Bling is the thing but truncheon a swing in this century. Respect and trust has bitten the dust for woman and man. Gotta get wise and open your eyes and do what you can. At the top of the dial, will you give me a smile or draw another breath? When battle comes down on over this town, the zombies are dead.
A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Quatre minuts i ens situem al punt de 11:15. Què tal? Salutacions de nou a l'antena de Ràdio Estel. Mercè Raga, qui us parla. Avui és dimarts 14 de desembre, programa per cert 65 del matí a Ràdio Estel. Tot preparat per acompanyar-vos, com sempre, a partir d'ara i fins a 2:15 a la producció. Aquí tenim doncs en David García i en Galdric Pelegrí i el món virtual a les xarxes socials. I tenim a la Mercè Mondelo i a les vies de so Jordi Carretero i ell, José Matosas. Com m'agrada dir aquest cognom, Matosas. Avui hi ha un altre punt de vista. Farem un viatge fins al món de l'artista Joan Miró, gràcies al fil d'animació Els Mironins, de Miquel Mas. En parlarem amb ell sobre la seva carrera cap als Gaudí i els Goya. També conversarem, de fet, amb la guionista de la pel·lícula, la Celia Rico. De fet, la pel·lícula, perquè us feu una idea, doncs, narra la història de tres gotes de pintura amagades als quadres de Joan Miró, que s'escapen durant la nit per viure aventures trepidants que posaran a prova la seva pròpia creativitat. Això serà a partir de les 11. Els dimarts, com ja sabeu, doncs ens acompanya aquí a l'estudi la Mireia del Pozo, l'Espai Plus Valua Dones. Avui la Mireia i tot el seu equip ens parlaran de formació, de l'aprenentatge i l'acompanyament. I, de fet, ens ho apuntava la Olga. S'aproven aquestes dates amb què hem de començar a pensar regals de Nadal i per què no regalem lectures interessants. Avui, a Olor de Tinta, amb l'Aure Ferran, de fet, ella ens portarà doncs, aquests títols per regalar i també, per què no, per regalar-nos. Això serà cap a les 12 del matí. I després, amb la Txella Esteve i el Juan Ortega de l'Obra Social Sant Joan de Déu, avui parlarem de la Magic Line, a l'Espai Solidàriament. Tot això i més, si et quedes aquí, al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Bon dia, Ana Olga Vallejo.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Et veig molt... Penes de ballar avui, eh?
Sí.
Portes el ritme al cos. Marta Jarque, com
sí, sí,
estàs?
Sí, sí, què
la
tal?
Marta també és sempre sorrient. Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Avui hem hagut de fer un...
Hem hagut d'arribar una mica més d'hora,
operació...
donar un cop de mà al no? company, al Pol, que a mi que anava perdent com una mica la bateria, no?
Sí,
a mesura que...
Slow. Però jo crec que el Pol Marçà, clar, ja veuràs, eh? D'aquí res farà... Buf, no? I es posarà...
Renaixerà.
Totalment. Sí,
jo
sí.
Crec que després de veure el jersei de la Ola Vallejo d'avui, no? Que està impregnat de cors...
Love is in the air, avui.
De fet, mira, podem fer-li una fotografia, no? Aquest jersei.
I tant. Li passarem a la companya de xarxes, vinga, a la Mercè, perquè el pengi, perquè realment és inspirador, és molt xulo.
Ara que l'Olga no ens escolta perquè sembla com si no hi fos. I nosaltres
qui?
Aquí comentant.
Qui, això?
Una Olga Vallejo. Què, Olga, com has dormit avui?
Bastant bé.
Sí?
Sí.
Ens ho expliques?
Sí. He dormit poc, haig de dir.
També.
Sí, perquè quan ja vaig acabar de fer tot el que havia de fer, que ja era tard perquè vaig anar tard, últim capítol de la temporada de Succession, que era ahir el dia que es penjava, i clar... una hora, dos minuts, allò no podia deixar la meitat. Era tensió absoluta. I, clar, era tan tard, ja. Faltava tan poc.
Quina hora era? Podem dir l'hora o què?
Tan tard per mi, ara, Dos quarts d'una és molt tard.
Ui, home, tardíssim, sí.
Per mi també. És tardíssim.
Per mi, no, és que fet, jo em vaig anar a dormir aquesta hora, jo normalment...
També, quarts d'una?
Sí, però jo normalment...
Tens una excusa bona, com jo?
No.
Ah.
Saps d'aquelles nits, justament vam parlar amb el doctor Márquez, de que ens costa dormir, no?, que tens com el cap en altre lloc, i em va costar, fins a dos quarts d'una, sense veure Succession.
Uau.
T'ho imagines? Però al final vaig dormir.
A mi també em va costar, de dormir-me, perquè estava... vaig superar el límit psicològic de dos quarts d'onze, que ja si vaig a dormir a partir d'aquella hora ja, el dia següent estic molt cansada, perquè ahir vaig estrenar una cosa per primera vegada a la meva vida, que era un bany, no havia estrenat mai, em van posar un bany nou a casa, i és... quan estrenes una cosa...
Et fa il·lusió, no,
clar.
A més, una cosa tan necessària i habitual. Vull dir que no és una cosa que diguis, mira, la faré servir un cop l'any. No.
No, no, era com tenir un nou membre a l'equip, un nou membre de la família a casa, em vaig trobar quan vaig arribar a treballar, radiant, magnífic. Sí, sí,
avui et veig diferent.
Lluent.
No? Renovada, no?
Sí, sí. Bon, per haver dormit poc estem prou bé.
Sí, estem prou brillants. No?
Sí, no, no, molt bé, una gran experiència, ho recomano a tothom.
Doncs, noies, que ens hi posem o no?
Sí, ara jo penso
Olga,
que sí, que
ja són dos quarts.
Dos quarts.
No podem.
Vinga, va, tirem, José. Va, aquella notícia que t'hagi tret la son, Olga, que ja sabem que no cau. Sí,
no, he dormit, però... vaig caure fregida, però sí que em va saber molt greu la mort de Verónica Forqué. Quin greu, no? Algú que ens feia riure, i sobretot somriure tant que s'acabi suïcidant. Les primeres investigacions apunten que es va suïcidar. Em semblen interessants un parell d'articles del Mundo, un de l'Alberto Rey, que titula «Forqué tenia problemes de salut mental i depressió. El show era bueno, pero lo pagamos todos». I el de Rodrigo Terrassa, que diu «Verónica Forqué i la enfermedad mental convertida en show». Ho diuen sobretot per l'última etapa en què apareixia el concurs Masterchef de Televisió Espanyola, que alguna vegada, moltes vegades havia estat viral, però alguna vegada ho havia comentat en David Serra, i l'havíem sentit i havíem dit... Ui,
de
sembla
fet, ella
que no està gaire
fina. No està
fina.
Gaire bé. De fet, ella diria que en els moments finals del programa ho va deixar, no?
Va dir
va abandonar
que estava, el que no
programa
podia.
I va dir... Exacte, no? I el Pepe, un dels membres del jurat, deia... Què te passa? No estoy bien, no? I,
sí, una llàstima, no?
Sí,
veure-la tan
una
degradada, les últimes imatges que tenim d'ella.
Trista notícia. Olga, què t'ha sorprès?
Que l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ahir va declarar a la comissió d'investigació del cas Kitchen al Congrés, les 4 de la tarda, recordeu, doncs va negar la corrupció del PP, atribuint-la a Bárcenas, evidentment, l'extresorer del partit, i per descomptat també va negar tota relació amb l'excomissari Villarejo. I no només això, també va dir que no hi ha cap sentència que acrediti la caixa B del PP, tot i que hi ha 3 sentències fermes sobre la trama corrupta de Gürtel. Realitats
paral·leles.
No?
Quina era aquella realitat, com era la que ens va explicar justament ahir Jorge Fallos del programa, no? La veritat material,
sí,
diguéssim. Mira, el que no t'ha sorprès, què és?
Doncs que Suïssa hagi arxivat la causa dels 65 milions d'euros que va rebre la Mary, Joan Carles I. No s'ha pogut demostrar que Joan Carles I cobrés comissions irregulars per la construcció de l'AVE a la Meca. Sobretot, no us perdeu la imatge amb la que il·lustra la notícia al diari Ara. Un grafiti d'un carrer de València, que en el seu moment ja varen veure tots els diaris. Es veu el rei emèrit, així com del pit cap amunt, no? En vestit, com sempre, en vestit, corbata... Un pin de la bandera de Suïssa... Ja sabem que tenia tirada pel país. Ulleres de sol, saludant amb la mà afable, com sempre, el campechano que dèiem l'altre dia, i un text que diu «Chiques, luego os hago bizum».
Vinga, doncs esperant aquest bizum, no? Que hem arribat a la conclusió que al final és amb accent a l'aigua.
Hem anat preguntant si eren bizum, bizum, i a veure al final la redacció per bizum, majoria...
Bizum, a mi no m'ho heu preguntat, eh?
Sí, anava
a dir... Anaves amb auriculars. Que...
Estaves bizum. Mancant, estaves, sí. Estaves amb les tecles. Bé, ahir una de les notícies del dia va ser que s'obria l'aplicació per demanar hora per vacunar els nens de 5 a 11 anys, que ho hem comentat en directe, eh?
I tant, ho vam dir que eren les 13:27, ho recordo.
Mira, és veritat.
S'obria les 14:00.
Tu ja et vas preparar. Doncs
jo estava
tot
preparadíssima, és a dir, que les dues en punt no funcionava. La web és vacunacovid.cat/salut.gencat.cat, però fins ara ha funcionat a la perfecció. Això sí, tot i que ahir a les dues puntuals no varen ser, 10-15 minuts més tard ja va funcionar sense problema. Ja hi ha més de 44.500 infants que tenen cita per vacunar-se. Recordem que han arribat 234.000 dosis pediàtriques de la vacuna Pfizer. Especialment recomanable avui la peça que han fet a La Vanguardia sobre com parlar als nens abans de vacunar-los, perquè és important parlar-ho amb ells, com i què els expliquem, naturalitzar la por a les agulles, que passa i que no passa res, i tenen por.
Sí, jo tinc por també, a dia d'avui.
No, és que hi ha pors, que sempre hem de tenir pors, no? Una cosa o una altra. I que es poden evitar confusions habituals. Per tant, és un article curt, però senzill i que ens pot resultar útil.
A La Vanguardia, dius? D'acord. I qui s'aixecarà especialment content?
Elon Musk.
Ah, sí?
Per què? Sí, l'empresari emprenedor, CEO de SpaceX i Tesla Motors, que ha estat triat persona de l'any per la revista Time. Fa unes setmanes explicàvem com es fa la tria, des de quan es va començar a dir persona de l'any en lloc de l'home de l'any. Doncs ahir es va fer públic, i avui és quan ja per fi es despertarà l'Elon Musk, havent paït la notícia. Musk és l'home més ric i influent del planeta aquest 2021, almenys. Segons la revista, bé, això de la fortuna ja ho sabíem, acumula una fortuna de 250.000 milions de dòlars. I com recorda Time, amb un moviment del dit fa que la borsa es dispari o es desmai.
A casa nostra, es varen entregar ahir la tarda, no?, les creus de Sant Jordi.
Va ser el Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès, que està molt bé que es vagin descentralitzant actes. Es van entregar una vintena de guardons, per exemple, Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo i Filemó, l'actriu i productora de Goll de Goma, Ana Rosa Sisquella, a l'artista Àngel Ribé, el cantant dels Pets Lluís Gavaldà, o la futbolista Alexia Putellas, que tot just fa uns dies va guanyar la Pilota d'Or i que va ser la responsable de dir unes paraules en nom de tots els guardonats. Va acabar el seu discurs demanant al govern de la Generalitat que lideri el canvi cap a la igualtat de gènere.
El veritable triomf arribarà quan aconseguim el 100% que hi hagi la igualtat d'oportunitats per nens i nenes en el món de l'esport i en el món en general. Perquè això succeeixi, i ho demano molt humilment, necessitem al govern de Catalunya i a tota la societat en general que ens acompanyi i lideri aquest canvi amb nosaltres. Tenim la responsabilitat de liderar-ho perquè hem arribat per quedar-nos. Moltes gràcies.
Clara i concisa.
Clarament.
No cal gaire més. Ahir els guardons van ser paritaris.
Sí.
Meitat homes, meitat dones, potser...
Àngel Ribé, la nostra...
És un altre artista, hi ha coincidències de noms.
És el nostre front of de la ràdio, que gràcies a ella podem dir que tots els convidats també arriben aquí.
Sempre estan contents.
Sí, no? És el primer pas. Bé, en tot cas, com dèiem, què no ens podem perdre?
Doncs entrevista que fan el cantant Pau Riba al País. Riba, que fa uns dies va anunciar que patia càncer de pàncreas, explica al periodista Luis Hidalgo, que és qui l'entrevista, que Riba reflexiona sobre la malaltia i que no creu que la seva mort sigui ara una possibilitat real. No pensa que estigui al caure i que ha fet pública la malaltia com una deferència per amics i seguidors. Així tothom sap el que hi ha, diu. Bé, val la pena llegir-se amb calma el que explica un dels artistes més importants d'aquest país.
Doncs ho farem amb calma. I una altra entrevista, Olga, que t'ha agradat.
La contra de La Vanguardia és a l'escriptor Rafael Nadal, que resulta que té un or i parla d'ell.
Sí?
Sí.
En sèrio?
També explica que els seus pares eren molt creients i com ell i els seus germans eren d'esquerres i agnòstics. 12 germans, em sembla que eren.
Sí.
Parla de tolerància i respecte dels seus pares, que patien per la seva manca de fe, però mai els varen reprovar. Això. L'excusa de l'entrevista és el darrer llibre a l'escriptor gironí, Quan s'esborren les paraules.
Doncs ens apuntem a aquesta contra de La Vanguardia, i ara que parlaves d'un or, demà parlarem d'un gran or, a l'or de Can Jubany.
Sí, i tant. És veritat que ven Nando Jubany.
I tant.
Home, serà una entrevista ben suculenta. Què, seguim amb més cultura i cinema i guardons?
Sí, Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, ha estat nominada als Globus d'Or.
A mi m'encanta la idea de tener un hijo contigo, Janis. Pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo. Es cuestión de que ya está aquí.
Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas.
Aquest és el tràiler.
L'heu vist o no, Madres Paral·leles?
Jo encara no.
Jo tampoc.
L'haurem de veure, no?
Sí, a veure si el Nando Jubany l'ha vist. Demà li preguntem.
D'acord, apuntarem el guió. Escolteu una cosa, però no ha estat ara, fem una mica de recordatori. No, no està nominada als Oscars, no?, com a pel·lícula.
No, és El Buen Patrón. Va ser una de les tres finalistes, però es va triar El Buen Patrón, però al final als americans els agrada molt l'Almodóvar, no? I sí que és... Aquesta és, per això, la novena nominació, d'Almodóvar als Globus d'Or.
No? Que seria com l'avançada dels Oscars.
És la frase aquella, no? Els Globus d'Or, l'avançada dels Oscars, serà la categoria de millor pel·lícula estrangera. També està entre els nominats el seu compositor, bé, fetitxa, diríem, sí, no?, el que sempre l'acompanya, Alberto Iglesias, amb una música super reconeixible, justament per la banda sonora de Madres Paral·leles, i també Javier Bardem com a millor actor de drama, no per El Buen Patrón, sinó per Vinc de Ricardos, que es va estrenar tot just ara fa uns dies amb la Nicole Kidman, que cada vegada la reconeixes menys, perquè sí. Com està amb la cara, que algú li va tirant des del darrere, doncs clar, no saps ja al no final saps qui és.
Bones notícies pel sector del llibre, que tanca, atenció, el millor any de l'última dècada.
Hem llegit més que mai.
Uau.
Bé, no, això no ho sabem, però sí que hem comprat llibres.
Sí?
S'ha facturat un 9% més, hi ha hagut un creixement, hem comprat un 15% més de llibres. El confinament,
això?
Sí, molt bé. El confinament ja ho ha fet, no? Això hem tingut
clar,
més
temps. Clar, activava, no? Més temps de fer aquelles coses que potser en el dia a dia doncs ho deixem per l'últim moment. És que jo no sé, vosaltres teniu algun moment de lectura que dieu... Bueno, Olga Vallejo fa així amb el cap.
Jo intento aprofitar quan els meus fills llegeixen, perquè hi ha l'hàbit aquell de que llegeixin, sobretot els caps de setmana, que potser vas menys liada, perquè és un moment de silenci.
Clar.
Perquè si no hi ha moltes interrupcions.
A mi els vespres m'agrada molt llegir. Quan es fa una mica fosc i em convida a llegir. I el que volia comentar també és que també han obert moltes petites llibreries, no?, als barris, i penso que també han ajudat a que la gent s'animés a comprar també petites editorials.
Són molt valents. De fet, van fer un parell d'editorials a principis de temporada que començaven i que obrien, i gent que aposta i que té claríssim que el llibre doncs, ha de seguir i que val la pena sempre anador al voltant dels llibres.
Noies, acabem amb la pantalla petita i l'aposta aquí a la zona Vallejo de 3Player Premium.
La plataforma de pagament de 3Media ha anunciat novetats com, per exemple, la tornada d'Un Paso Adelante.
Ai, ai, ai. Jo ja et veia la dansarina avui, eh?
A mi això ja em va agafar una mica gran. Ja daria més de 25, però tornarà a l'exitosa sèrie d'Antena 3, que va ser un fenomen, que es va estrenar el 2002, va estar fins al 2005. Han dit que recuperaran aquest univers, que hi haurà també segona temporada de La Veneno, que es dirà Vestida de Azul, dirigida també pels Javis. Noves sèries com Camilo Superstar, que a veure si encerteu, al voltant d'aquí girarà, doncs sí, de la figura de Camilo VI. Les noches de Tefía, sobre un camp de concentració franquista a Fuerteventura, que és una cosa que la gent normal... Bé, jo no ho sabia, però sembla ser que ho sap poca gent, no?, que és una història que ens sorprendrà.
Sí.
O Zorras, que és una sèrie basada en la novel·la Zorras males i libres.
Jo us haig de dir una cosa, Un Paso Adelante a mi no em va enganxar, eh?
No, a mi tampoc.
No.
Però es va enganxar adolescents, per això.
Sí, sí, era l'època, però no sé.
No,
jo recordo que les companyes de classe ho miraven, però sí que és veritat que
a mi no
m'agradava.
Va ser com una aposta pel Fama.
Exacte,
dels 80.
Fama, però és veritat que va tenir el seu gran públic. Va, José, anem a la imatge.
La imatge del dia.
Va, com ens podíem imaginar, òbviament, l'actriu Verònica Forqué és a tots els diaris i, Olga, hi està gairebé a totes les portades. Eh?
Sí, ahir a primera hora de la tarda ho anunciàvem tots els mitjans. Notícia d'última hora, troben morta a casa seva l'actriu Verònica Forqué. Una actriu que, possiblement, qui sigui molt jove o hagi vist poc cinema espanyol, sobretot dels 80-90-2000, però fins i tot els 70 ja feia pel·lícules, doncs qui no hagi vist aquest cinema només la deu associar al concurs Masterchef, però Forqué, que sembla, tot apunta, no?, que s'ha suïcidat als 66 anys, va ser una de les actrius que expliquen el cinema d'aquest país de finals del segle XX i principis del XXI. A la seva filmografia hi ha més de 40 títols, una trentena de sèries, una vintena d'obres de teatre. Va guanyar 4 premis Goya, que és el top. Mai els van a recollir perquè sempre l'enganxaven treballant.
Això no ho sabia, aquesta.
Sí, sí. El primer va ser com a actriu de repartiment. L'Año de les Luces va ser el 1986, una pel·lícula dirigida per Fernando Trueba.
¿Pero qué es esto? ¡Fuera esa música! ¿Es que no tenéis vergüenza? ¿Es que no sabéis que el baile agarrado es pecado?
Bueno, mujer, en el campo y de día...
Muy mal. Vaya ejemplo para las...
És molt ella, no? Bueno, mujer, en el campo y de día... Sí. Era el personatge que li tocava, però te l'imagines a ella,
totalment,
no?
Totalment, encaixava.
Espontani, no? I una mica naïf.
Sí, i l'altra veu és la Chus Lampreave, no?
Una altra gran, clar.
Unes veus així que... Bueno, i actrius, però que ara, que és el que sentim, la veu, les identifiques, no sé, a mi és la joventut del cinema. El 88 va repetir guardó amb Moros y Cristianos, dirigida per Luis García Berlanga, i el mateix any va fer doblet millor protagonista per La vida alegre de Fernando Colomo. Això només li ha passat a l'Emma Suárez i a ella, un mateix any, guanyar 2 guardons. I el quart Goya va ser el 94, millor interpretació femenina protagonista per Kika, de Pedro Almodóvar.
Ya está. Mírate, Juana. Aquí está maravillosa.
¿Te gusta más así?
Sin comparación. Mira, si fueras menos cardo, ahora que se llevan las caras raras, hasta podrías ser modelo.
Menos cardo. És mítica aquesta imatge. Bé, Kika és el que estem sentint un fragment. Mira, la seva filmografia és increïble. Va ser Chica Almodóvar a Matador, Que he hecho yo para merecer esto, i aquesta Kika, i va treballar amb els grans del cinema. També amb el seu pare, José María Forqué, que quan li van donar el Goya Honorífic al seu pare, va ser ella qui li va fer l'entrega, però també va treballar amb Manuel Iborra, Bon Joaquim, amb en Joaquim Oristrell, que va fer 9 pel·lícules amb ella. De fet, ahir van fer un especial a Televisió Espanyola, la pel·lícula que varen projectar va ser Kika.
És veritat.
I estaven en Tito Valverde, l'Iborra, em sembla que era... L'Iborra no el tinc molt clar, però en Joaquim Oristrell també hi era. L'any passat, de fet, va rebre el Premi Max, hem dit, també va fer teatre, i va guanyar el Max per la seva última obra de teatre, Les coses que sé que són de verdad, i llavors sí, el va recollir. També va recollir el Premi Feroz d'Honor al 2018. I de totes les sèries que va fer, n'he triat la que es va estrenar al gener del 95, Pepa i Pepe.
Venid a ayudarme a poner la mesa. Nadie hace nada en esta casa, ¿eh? Yo no sé el día que yo falte.
Anda. No seas gafe. No se os ocurra tocar el canal, que quiero ver al comandante Custo.
Yo quiero ver la película de Mel Gibson. Ja.
Yo también, creo que me ha...
T'haig de dir que és una de les meves sèries preferides, no sé, eh?
I ho vas dir.
És que la vaig seguir, però atentament, Pepa i Pepe. Bé, gràcies, Olga, per aquest repàs que hem fet avui en aquesta imatge del dia, que malauradament està a totes les portades digitals i de paper, la mort de la gran Verónica Forqué. I a la xarxa, clar, hi ha hagut una gran infinitat de mostres de condol, de fet.
Sí, per exemple, l'Acadèmia de Cinema deia fallece l'actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como Kika, Bajarse al muro o Que he hecho yo para merecer esto. Juan Echanove también le da ahí Hasta siempre, Chusa, Laitana Sánchez Gijón, Querida Vero, nunca olvidaré la dulzura y el cariño con el que me acogiste cuando yo daba mis primeros pasos como actriz y tú ya eras un referente para todos. Hola Antonio Banderas, adiós a Verónica Forqué, trabajé años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. Tan Echanove Banderas con Sánchez Gijón, varen coincidir amb Forqué, a Bajar al Moro, una película divertidísima.
Que mira, Jaimito, que esta es Elena, una amiga muy maja. Este es Jaimito, mi primo. Tiene un ojo de cristal y hace sandalias y llaveros.
Hola, ¿qué tal?
Si quieres le digo también mi número de carnet de identidad, ¿no te digo?
Oye, qué pinturas más guays, ¿no?
Las he pintado yo sola, con mis manitas. Si quieres un día te hago un retrato.
Ai, sí,
doncs ara ja sembla que no podrà ser. Entre totes les pel·lícules, hi va haver-hi ahir una recomanació en David Serra, el nostre company, que tots els dies penja una recomanació de cinema, doncs va dir Recuperem el tiempo de la felicidad amb la Verónica Forqué, que val molt la pena i se n'ha parlat.
El compte de Twitter, no?, d'en David Serra. I què diuen els diaris, però?
Doncs la tragèdia de Forqué, commoció per la mort de l'actriu madrilenya, que es treu la vida als 66 anys, això el periòdico. Adeu a un dels somriures més estimats del cinema, La Vanguardia. Es va llevar la vida, diuen. Muere l'actriz Verónica Forqué, alma de la comèdia, això al País. Les primeres investigacions senyalen que l'actriz se quitó la vida, o Verónica Forqué, reina de la comèdia, mor als 66 anys a l'ara. Us heu adonat que diu suïcidi. Es va llevar la vida, es va treure la vida. Aquí tenim problemes, encara, per dir la paraula suïcidi o suïcida.
Vinga, doncs, gràcies, Olga, per aquest repàs, com dèiem. I, de fet els vols de Nadal són dates tan assenyalades pel que fa a campanyes solidàries. I Marta, la nostra corresponsal per excel·lència, avui ets, de fet, a Hongria, no?, per presentar-nos una que ens ha deixat, això, glaçades.
Sí, perquè a Budapest aquests dies hi fa molt fred. Aquest cap de setmana les temperatures rondaven els 3 graus sota zero, però això no va frenar l'impuls solidari dels participants d'aquesta tradicional cursa. Es tracta de Budapest Naked Santa Run.
Que valents.
Que vindria a ser cursa del Pare Noel nu de Budapest.
Uh-huh. I què dius, que la gent corre despullada, així, a pèl?
Gairebé. Es tracta d'una cursa urbana a través dels carrers de Budapest, d'uns 3 quilòmetres, i on la gràcia és que els participants van amb molt poca roba i la poca que porten és vermella, de Nadal, emulant una mica el look del Pare Noel. Es veu que també és tradició que durant la cursa els corredors vagin cantant Nadales imitant a Santa Claus amb el clàssic, per acabar-ho de rematar, amb el clàssic ho-ho-ho. Sona més o menys així. Aquests són els corredors de la Nick Santa Run, que recordem, estan a temperatures sota zero, mentre corren. Creieu que s'hi va apuntar molta gent aquest any?
Moltíssima, molta.
Doncs mira, eren 40. poca claca.
Escolta, 40 ja em semblen molts, per voler córrer despullat.
Sí, és veritat, no els hi traiem mèrit. Ja fa anys que se celebra la cursa i sembla que de forma incomprensible cada vegada té menys seguidors. Cal tenir en compte que els beneficis d'aquesta Budapest Next Santa Run es destinen a projectes solidaris amb infants.
Santa Run.
Per tant, esperem que la iniciativa refloti l'any que ve, es permeti participar, per exemple, amb roba tèrmica,
home, sí,
no? Que posaria
seria
les coses
detall,
més fàcils.
No?
Per cert, si voleu veure imatges d'aquesta cursa, la nostra companya Mercè de xarxes les ha penjat al nostre Twitter, @elmatiestel.
I, de fet, avui, en aquest punt viral que intentem recollir cada dia, hi ha un nom propi, no? És així, Marta, Aitana, que ja és l'artista nacional més exitosa de la història de Spotify a Espanya.
Sí, Mercè, però aquestes alçades, aquesta notícia ja no ens hauria de sorprendre, perquè l'Aitana, cosa que toca, cosa que converteix en or, pràcticament. Ara mateix la catalana és trending topic també a les xarxes. No fa ni una setmana que ha arribat la primera col·laboració d'Aitana i l'argentina Nicki Nicole, i ja s'ha convertit en tot un himne al seu nou single, que es diu Formentera. Porque sé que estás aquí. Una cançó que agrada especialment a Mercè Raga.
Sí.
Ho dius perquè està en loop tot el dia.
Sí, pobres, us estic martiritzats. No?
Home, està bé, està
agrada,
bé. És una aposta pel pop electrònic en una cançó que ja ha esdevingut viral per diferents motius. En primer lloc, la història és que les artistes recorden un viatge a Formentera amb una persona especial. Fins aquí tot bé, no, Mercè?
Bé.
Fins aquí tot ens encaixa. No obstant això, si analitzem un moment la lletra, ens adonarem que hi ha un petit error, però molt petit, però nosaltres som primmirades. Des de la taula de redacció de la planta 2 hem decidit que no li tindríem en compte,
va, no,
però tot i
compte,
així...
Estic d'acord, no? Estem d'acord.
Marc Chaván, a TikTok, diu que, clar, vol directe a Formentera, que és el que canta en una de les estrofes, no? I no us sona estrany?
Home, sí.
Doncs clar, perquè es veu que a l'illa Balear no hi ha aeroport, per la qual cosa doncs és completament impossible que hi puguin volar directament.
Directament, no?
Tot i així, nosaltres, especialment la Mercè, no li tindrem en compte, perquè
mai.
Ja s'entén que l'artista refereix que li agradaria traslladar-se immediatament a l'illa Balear, és com una llicència,
mira,
no?, que li donem
a... Apunta amb helicòpter.
Una llicència artística, també,
no?
També és veritat.
Ben pensat.
La cançó d'Aitana, però, també s'ha fet viral perquè a TikTok són molts els que ballen la cançó amb una coreografia, no? De fet, aquí al matí a Ràdio Estel, empesos tots per l'anel de la Mercè i seguint una mica el que comentava l'Olga d'aquest...
Perdona, ha estat idea de l'Olga,
Jo crec que has començat tu i jo m'he enganxat ràpid.
Però jo crec que també t'has animat al saber que torna un passo adelante i
sí,
tot això sembla que avui ballarem també aquesta cançó liderades per la coreògrafa Mercè Raga i penjarem el ball que
almenys
esperem que no sigui lamentable a les nostres xarxes socials.
Que ho intentarem, no?
Sí, okay.
Mercè
sí,
Mondelo,
sí,
que ja corre per aquí també, clar, vosaltres no la veieu, a la nostra balla de xarxes socials, que també ballarà, la Mercè.
Totes, No ho sabia,
sí,
la Mercè.
Estic mirant pel mirall.
Somriu, no ha dit que no. Mira.
Home,
i qui gravarà?
No?
Qui ens gravarà?
A José. Va, a casa nostra ja ho tenim tot a punt per la celebració del Nadal, però a altres països del món, ai, Marta, aquestes dates que es viuen de manera molt diferent.
Sí, de fet, n'hi ha que fins i tot prohibeixen qualsevol celebració nadalenca. Els Pare Noels, per exemple, no podrien córrer seminús pels carrers de les seves ciutats. Primer país, és Tajikistan, capital d'Usambé. La notícia no és que hi ha un país que es digui Tajikistan.
Que podria ser.
A la taula i ningú coneixia.
No, tal qual, jo no coneixia aquest país.
No, com a destí també de vacances o no ens crida massa l'atenció. Sinó, el seu govern, el govern de Tajikistan, ha prohibit que apareguin referències del Nadal a la televisió, per exemple. El Ministeri d'Educació també restringeix l'ús de focs artificials durant les festes, àpats festius, regals o arbres de Nadal a escoles i universitats.
Tajikistan, no, Marta? Però no és l'únic país que no se celebra el Nadal?
No. El següent de la llista és un dels països més aïllats del món, Corea del Nord, una nau marciana tripulada pel carismàtic líder Kim Jong-un, que en lloc de permetre celebrar el naixement de Jesús, convida la seva població a celebrar el naixement... És que, clar, convida la seva població a celebrar el naixement de la seva àvia.
No m'ho crec.
Kim Jong-suk, nascuda el 1919 i coneguda com la mare sagrada de la revolució. És allò de tot queda a casa. Altres països que prohibeixen celebrar el Nadal són Argèlia, Somàlia, la Xina, Brunei o l'Aràbia Saudita. Nosaltres, aquí a Ràdio Estel, el celebrem el Nadal, ens agrada. Però us recordo, companyes, que hem tornat a oblidar-nos d'obrir la porteta del
calendari de Ben.
Del David Serra.
Per tant, jo he decidit baixar-lo i, no sé, potser, Mercè, et fem l'honor avui, no?, d'obrir la porteta... La porteta del dia 14, un calendari que mica en mica va caient a pedaços, també.
Què li passa a aquest calendari? No, clar, és que va haver-hi...
Jo crec que no arribarà el Nadal.
No, els nostres oients, sabeu què va passar? Us en recordeu que el primer dia ens vam adonar doncs, que estava buit i va haver-hi com
un
petit atac d'ira, no?,
un
contra
xoc.
El pobre calendari.
Atac d'ira aquí, perquè a mi em vau enviar el vídeo i jo a casa no parava de riure.
Va, doncs què, Mercè? Mercè Mondelo, que està per aquí, la Mercè, que està filmant el moment. 14,
Un moment històric.
Avui és dimarts, 14 de desembre.
Va, obrireu o no? Sí.
Sí.
No és fàcil,
què creieu que hi haurà?
A veure...
Un sugus.
Mira, un xupa-xup.
Ah!
Ei, de Coca-Cola.
Ah, un caramel en pal.
Per tu. José, sí?
Va, me l'has obert.
Éreu o no de xupa-xups vosaltres a la vostra... Éreu més...
Sí,
a mi els collacs.
Collacs, eh?
Sí. Jo sugus de pinya.
Sugus? A mi xupa-xup, però de síndria. S'ha perdut una mica.
Oi, sí, el de síndria. I el de poma, també.
Boníssim,
àcida. I la maduixa.
Molt bo.
54 minuts, ens pensàvem que...
Anem tardíssim, com sempre. No sé com ens ho fem.
Marta, en tot cas, moltíssimes gràcies per aquest petit recordatori.
A tu.
El calendari d'advent, demà dia 15, però abans han de passar moltes coses aquí, al matí a Ràdio Cel. Com, per exemple, a partir de la una posarem la lupa a una iniciativa per la defensa de la natura.
Es tracta de donantnatural.cat, una plataforma que facilita les donacions a entitats ambientals i els projectes de conservació que es duen a terme a Catalunya. En parlarem amb Anna Parisi, responsable de la campanya Dona't per la Natura.
Uh-huh. Doncs això serà, com dèiem, a partir de la una, però abans... Marta Harkin, fa molta gràcia perquè canvia el registre totalment, eh?
Sí.
Li estava dient fora micro, es posa supersèria.
No, home, perquè és un tema interessant, importantíssim.
No, tens tota la raó.
I s'ha de ser...
No és el mateix que el Naked Santa.
Home, tu diràs. I ens en parlaràs avui al programa. Va, i aquesta freqüència madurada... Què?
Torno a agafar el registre festiu. Avui, 14 de desembre, Mercè, no ho has mencionat a l'inici, per tant, aprofito per dir que és el Dia Internacional del Mico.
M'has vetat.
Sí. Home, clar. I en efemèrides, és que tu estàs agafant la mala costum de dir efemèrides a primera hora i clar, jo em quedo
orfa d'efemèrides.
Clar, no tinc avui efectius, em quedo sense efectius.
Per tant, avui és l'internacional de...
Del mico. Si teniu un mico, avui l'heu de cuidar i respectar especialment. Avui és
celebració. Sí, celebració.
Plàtans, alimenteu-lo bé, feu-li... No sé què es fa un mico, però en qualsevol cas, cuideu-lo. Ara escoltarem un mico que està esmorzant. I la pregunta és, què menja aquest exemplar de ximpanzé? Molt atents.
Aquest que tu ens has posat?
Ah, sí.
Està prenent una cosa?
Sí, sí.
Beure un refresc?
És un producte d'esmorzar i que, a més a més, ahir la nostra nutricionista, la Begoña Caneda, ens en va parlar, que era molt nutritiu i saludable.
Sobretot si no té sucres afegits.
Ara!
I que fa falta una cullera, perquè sovint el combines amb un
molt,
altre...
Són molt intel·ligents els ximpancers, ells ja ho saben.
Jo els feia més de plàtans.
Jo també.
Mira, també el plàtan també lliga amb aquesta esmorzar.
Jo pensava que posaries el plàtan directament. Tornem a repetir la pista, a veure.
Sí, exacte. No? La pregunta?
Vinga.
Doncs això, que aquest està esmorzant aquest ximpancé el dia doncs, que avui celebra el seu dia internacional. Si ja ho sabeu
respostes.
Des de casa, em sembla que aquí a la taula de redacció
ja
queda prou.
Sopa.
Clar.
I gràcies sopa. A l'Aura, que també m'ha fet una altra pista.
La pista extra. Doncs ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al matí@radioestel.cat.
Ai, com ens agrada aquesta cançó. Avui no podia faltar, sabeu per què? Perquè és la cançó preferida del Nadal. De qui? Va, un membre de l'equip. De qui diríeu? És d'informatius. Treballa a primera hora.
El Xavi Toscano ja el vam fer. No. La Olma?
Molt bé, la Olma. Les Christmas. A veure, puja-la una mica.
Bon gust.
Sí.
Podria haver vingut també el Bayona, demanar aquesta cançó,
també,
en Carlos Bayona.
També va haver-hi doncs, aquell duel entre Maria Carey i les Christmas. De fet, va guanyar Maria Carey, diria, per això, no?
Sí. O vam empatar al final.
O sí, com va quedar. Bé, en tot cas, ens serveix per arribar al punt de les 11. Després parlarem de moltes més coses aquí al matí a Ràdio Cel, però abans fem un altre recordatori, Marta, perquè aquesta setmana, bé, és que regalem de tot.
Sí, 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 sí. Es nota que és Nadal, eh? Clar, i estem especialment solidaris. Cada dia, ja ho sabeu, regalem 3 entrades dobles per visitar la Basílica de Santa Maria del Mar. Des d'ara, Mercè, fins a final d'any, eh? No, no és com la cistella, no és fins a final de setmana, sinó que és fins a final d'any. Per aconseguir-les, molt fàcil, ens heu d'enviar el vostre millor record d'aquest 2021 en una nota de veu al WhatsApp del programa, que recordem és el 663-99-30-62.
I recordem que tenim 3 entrades dobles cada dia per tots aquells oients que ens envieu aquell record especial d'aquest 2021.
Jo estic a punt de canviar-me la veu una mica i enviar l'àudio.
Normal, home, s'ho mereix.
663, a part el compartirem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. 663-99-30-62, si vols participar, si vols assistir en aquesta visita guiada per la Basílica de Santa Maria del Mar, l'únic que has de fer és enviar-nos doncs, el teu record d'aquest 2021. El record més feliç. Gràcies, noies. Doncs vinga, va, escoltem res. Un minut d'aquest Last Christmas. Ilson, Wom. I gave you my heart.